Benvinguts al Món és Digital, l'espai de divulgació tecnològica de Barcelona DOT, que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El Món és Digital, escrit i presentat per Tomàs Cascante. I el futur és ara. Fes el pas.
Hola, benvingudes, benvinguts un cop més al Món és Digital. Al programa d'avui parlarem de guerra, i més concretament de neuroguerra, de guerra cognitiva, de ciberguerra i de campanyes de desinformació. I per fer-ho comptem avui amb dos tertulians ja habituals, en Sergio Colado, que avui és especialista en aquest tema de ciberguerra, i en Ramon Palacio, especialista en el món digital. La desinformació consisteix en utilitzar els mitjans per deformar o canviar la realitat. S'ha practicat des de sempre, concretament durant la Segona Guerra Mundial, en Joseph Goebbels, ministre de propaganda nazi, va utilitzar els mitjans de comunicació per justificar el règim i per distorsionar la realitat. I a l'altre bàndol, en Winston Churchill, també va emprar la propaganda, però en aquest cas per inspirar i mantenir alta la moral entre els ciutadans davant els atacs de l'enemic. Avui aquestes tàctiques han evolucionat i han arribat a termes com neuroguerra, que busca manipular la ment humana, guerra cognitiva, que vol confondre i desorientar, i ciberguerra, que utilitza la tecnologia per amplificar-ne l'impacte negatiu. Encara que aquestes eines són noves i que hagin canviat, l'objectiu continua sent el mateix: manipular, dividir i controlar. I bé, aquesta és tota la meva presentació. Si us sembla, comencem ja la tertúlia amb en Sergio Colado i en Ramon Palacio.
Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.
Bé, doncs, abans que res, donar-vos la benvinguda al programa. Vosaltres ja sou tertulians habituals. Ramon, benvingut.
Moltíssimes gràcies, Tomàs, per ser aquí i per permetre'ns estar aquí.
I, Sergio, doncs, com sempre, benvingut un cop més al programa.
Bon dia, Tomàs. Bon dia, Ramon, com esteu?
Bé, avui, com he dit abans, parlarem de guerres. Però d'unes guerres molt concretes, no? Parlarem de neuroguerra, de guerra cognitiva, de ciberguerra. Potser també toquem el tema propaganda, desinformació. Però vaja, avui l'expert és el Sergio Colado i el Ramon i jo estem més com a oients i farem preguntes quan ens sembli interessant. Doncs potser que comencis tu, ja introduint el concepte aquest de la guerra i la informàtica, o sobretot avui en dia hi ha la guerra i la intel·ligència artificial.
Bé, és un tema peculiar, no? És un tema interessant i que potser més d'un de les persones que estan escoltant avui doncs pensaran que això que parlem avui és ciència ficció, però no estem lluny d'això i de fet és molt real. Està allà constantment amb el món en què ara mateix estem vivint, no? Aquí hi ha tres conceptes, has parlat de tres conceptes. Un és la neuroguerra com a tal, no? La neuroguerra el que es basa és en l'aplicació de la neurociència en la influència sobre a la ment humana, no? Sobre les persones, no? Això és una evolució de la guerra psicològica que hem vist a les pel·lícules, no? Però amb eines molt més sofisticades. No només es tracta de falsa propaganda, de fer propaganda o de manipular coneixements, sinó fins i tot arribar a modificar o tractar de treballar amb la modificació de coneixements sobre el funcionament del cervell, no? Utilitzant el cervell com a font, on amb tècniques avançades de neuromarketing, de big data, d'intel·ligència artificial, que hem parlat d'altres vegades, no? El que es fa és doncs dissenyar campanyes de manipulació, dissenyar tècniques efectives de forma que la víctima no sigui conscient que està sent influenciada d'aquesta manera, no? D'altra banda, tenim la guerra cognitiva, que encara va més enllà, no? No només busca influir amb el pensament, sinó que també tracta d'atacar directament a les nostres capacitats cognitives, fins i tot debilitant l'atenció, generant confusió, induint fatiga mental i provocant fins i tot canvis emocionals. Aquí entrem en un món, en un terreny doncs, realment terrorífic, no? Jo no sé si coneixeu, com a, per exemple, un dels exemples més sonors dels darrers anys, el síndrome de l'Havana. Si no el coneixeu, si, quan acabem aquest podcast, aneu a internet i busqueu això del síndrome de l'Havana, què significa, perquè és potent, no? El síndrome de l'Havana van afectar diferents diplomàtics dels Estats Units i de Canadà, amb ambaixades de diversos països, i va provocar símptomes fins i tot neurològics inexplicables que van derivar amb alteracions i amb problemes realment potents a nivell cerebral, a nivell fins i tot físic, no? I finalment tenim el que és la ciberguerra. La ciberguerra no només el tema de l'atac al cervell, sinó que ja anem a millores de capacitats humanes, capacitats dels militars i fins i tot amb atacs amb altres eines que són autònomes, com pot ser amb la intel·ligència artificial, amb algoritmes, amb robots, amb màquines. Aquí ja entrem en un altre terreny que és el que sembla més proper de les pel·lícules de ciència-ficció, però que també el tenim i que també és real, no? Pensem que la tecnologia militar és de les més potents i és la precursora de molta de la innovació que tenim ara mateix, no? Des de l'ARPANET, des de l'internet, fins a doncs, el tema realitat virtual, neurotecnologia per connectar el cervell a la màquina. Tenim una sèrie de tecnologies que s'han desenvolupat des del món militar i que són les que s'estan utilitzant normalment en aquest tipus de guerres que ara mateix tenim ja a la taula, que tenim reals i que estan doncs, cada cop més entrant en el món social, no? I que estan derivant una miqueta més enllà de la guerra tradicional, no?
Ramon, tens...
Com ho veo? Com ho veig, això? Jo crec que encara, Sergio, encara t'has deixat una cosa prèvia. Has parlat de la ciberguerra, neuroguerra i de la guerra cognitiva. Perdoneu. Però t'has deixat la gestió de les armes per mecanismes digitals, que és una cosa prèvia. O sigui, des de l'invent del transistor, em sembla que era el 48, si no recordo malament, i la generació de tecnologies digitals, aquestes tecnologies s'han anat aplicant, per suposat, als armaments, perquè, com bé has dit, Sergio, els precursors o els avançats en la generació de tecnologia i de coneixement i d'innovació en aquest terreny són els militars, i són les armes gestionades digitalment. Però eren armes, eren dispositius. Després va venir la història aquesta dels ciberatacs, a la que nosaltres ens comencem a tenir infraestructures, digitalitzem les nostres infraestructures, la nostra aigua, la nostra clavegueram, el nostre il·luminat, els nostres aeroports, les nostres estacions de trens, etcètera, 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 les nostres autopistes, i depenem de la tecnologia digital, es converteixen en objecte dels atacs dels possibles enemics, no? I així s'està passant. I ara, què és el que tenim més? Ara tenim la introducció de la tecnologia digital amb la neurociència. És l'intent de manipular massivament els pensaments de les persones i, com tu has dit molt bé, fins i tot les emocions i fins i tot el seu estat de salut. I això és tan real com la vida misma, tan perillós com la vida misma, i és el que està creixent i cada vegada tenim més. Aquí hi ha dues facetes, i ara després les veurem. Una és el que ens fan i l'altra és el que fem. Per suposat, els estats, i ara parlem d'alguns, incloent Estats Units, parlem de si voleu, de Rússia, parlem de Xina, parlem d'estats més petits, però parlem d'Estats Units, juguen molt fort això. Però el tema és que nosaltres els hi afavorim, perquè nosaltres els hi regalem la nostra informació tant a les empreses perquè ens facin publicitat com als estats perquè ens facin aquesta neuroguerra. Com ho veus tu, Sergio?
Doncs mira, Ramon, has comentat que, de fet, els players més potents que ara mateix hi ha amb el tauler de joc de la guerra cognitiva són Estats Units, Rússia, Xina, Israel i Iran. Són aquests cinc grans potències les que estan més reconegudes com a pioners en aquest món, no? I de fet, és així, no? Estan treballant molt amb la informació, la desestabilització amb l'ús de la informació és una de les eines més habituals, i el tractar de treballar amb el coneixement d'ara mateix de com funciona el cervell és el que està funcionant molt bé. La por, les emocions d'angoixa, sentiments d'un tipus o d'un altre, això és una de les coses que està fent. Aquesta desestabilització està utilitzant molt. Però també, com deies abans, amb la tecnologia s'estan fent altres coses. S'estan treballant, doncs, el tema que us comentava, per exemple, si no l'Havana, una de les coses que s'està utilitzant ara són l'ús de microones i d'infrasons, d'ones electromagnètiques, per tractar d'alterar el cervell com a font objectiu d'atac, no? Què passa? Que si nosaltres ens trobem malament, doncs al final el que tenim és una sensació constant d'esgotament, d'angoixa i de sensació de necessitat de violència massiva, no? I això és el que s'està treballant ara molt. Tenim molta por, moltes vegades es parla molta por de que si els missils, que si no sé què, que l'OTAN ja fa molt de temps que va estar treballant tot això, però aquesta banda, aquesta qüestió d'atacar el cervell, ara mateix no s'està tenint tant en compte perquè sembla com ciència ficció i realment hi és,
No
i
és.
jo crec que és un dels pitjors casos que ens podem donar, no? Perquè quan tu perds la voluntat o perds la capacitat de raonar com un ésser humà, en què et transforma, no? Això sí que a mi em dona por, no?
Sí, a mi m'agradaria, potser... Hi ha una altra cosa que és la guerra química. Ara no parlem, no?, de la guerra química, però això que estàs explicant és és semblant, no? Vull dir, és enverinar, per comptes de l'aire o l'aigua, és enverinar, no sé, amb bones, doncs, al cervell. A mi m'agradaria que abundessis una mica més amb això. I com funciona? Què passa? Passen una sèrie de drons per sobre nostra i ens tornen bojos. Una mica, si poguessis ampliar, perquè la guerra química l'entenem molt bé. Són gasos o són enverinaments d'aigües. Però aquest tipus de guerra, que no sé com la nomenaries, aquesta que ataca directament al cervell, però físicament, amb bones.
Bueno, aquí hi ha diverses opcions, eh? No cal que un dron arribi a casa teva, que també és una possibilitat, no cal. Ara ja mateix hi ha doncs, la possibilitat de fer doncs, el que es deia, no? Infrasons, microones o ondes electromagnètiques de llarga distància, que el que estan fent és direccionalment atacar directament un cervell o un grup de persones, no? Evidentment, més o menys direccionat. També es pot fer, evidentment, amb més proximitat i després hi ha la part de desinformació constant a treballar, d'atacar el subconscient amb estímuls visuals, auditius i altres tipus d'estímuls que el que s'està fent és treballar amb aquest sentit. Clar, el que fem nosaltres no està servint, el que fa normalment és donar respostes als estímuls que tenim, no? Li atribueix davant d'una percepció, atribueix un significat a allò que estàs rebent com a estímul i és amb això amb el que tu després treballes amb la teva experiència, amb el teu reconeixement del que tens, no? Si tu tens gravat a la memòria una sèrie de respostes, doncs de manera automàtica el que estàs fent és respondre amb estímuls similars de la mateixa manera. Clar, si això t'ho estan gravant d'una determinada forma, al final el que faràs és tenir una resposta determinada amb allò que tu creus que tens com a coneixement previ amb el teu cervell, no? Independentment de que fos o no fos real, perquè el que t'han fet és reconstruir una falsa realitat. Això per una banda, però una altra banda és lesionar directament certes parts del cervell perquè no puguis...
Jo crec, perdona, Sergi, jo crec que això no és el nucli. El nucli és la desinformació i la gestió massiva, no la gestió individual del... Si no es tracta de variar a un diplomàtic americà que estigui en una ambaixada, que també, no? El tema és els milers de milions, els milliards, els milers de milions de persones que tinguem percepcions diferents de la realitat. Crec que va per aquí més.
Bueno, això seria atacar el pensament col·lectiu, no? També és una altra de les formes. Aquí tenim diverses opcions, no? De treballar, com comentava el Tomàs, que preguntava, no? Doncs, depenent de quin sigui l'objectiu, depenent del que vulguis fer, doncs hi ha una opció o una altra. Per això deia que hi ha moltes opcions i són difícils de protegir totes alhora, no? S'ha de fer un esforç molt gran de reconeixement de tot això i de tenir una capacitat també pròpia, no? De pensament, perquè és el que acaba de dir el Ramon, no? O sigui, llavors, aquesta desinformació massiva és molt perillosa i pot arribar a ser de vegades fàcil d'aconseguir si no tens un col·lectiu social capaç de fer front amb això, no?
Sí, clar, jo veig que les campanyes de desinformació, si arriben a ser efectives, primer, per una part, Ho són. és molt més barat que agafar avions i portaavions
Ho
i
són.
tanques, no? És una guerra bastant més econòmica per qui la fa. Però, a part, suposo que quan acabes conquerint un país, tens la voluntat de la gent a favor teu. Vull dir que això ja és increïble. O sigui, no tens resistència, per dir-ho d'una I
forma.
abans de conquerir-lo també. Us recomano un article important de David Colon que es diu, bueno, el tinc en francès, El rol de la intel·ligència artificial en la guerra de la informació, que està publicat al Paris Defense and Security Forum del 24 de l'any passat, Paris Defense and Security Forum del 24, i ell explica molt bé tot el procés a Rússia. perquè s'ha centrat en Rússia. No diu res d'Estats Units i diu que Xina també fa alguna cosa. Però és igual, és un terç de la veritat, o si tu vols, una cinquena part de la veritat. I és espectacular, espectacular els esforços que s'han fet des d'una potència militar i econòmica, com era la Unió Soviètica quan va començar, però això va començar amb la Unió Soviètica, i continua sent quan Putin era cap del KGB, aquelles coses, eh? I continuen ara, i el tema com intenten canviar la percepció que té el món, no els seus ciutadans, i no la percepció que té el món, i ho fan en mitjans perfectament estipulats, perfectament planificats. I si anem als Estats Units, recordeu tot el que va passar amb l'Edward Snowden i amb el Julian Assange. Quan s'afecta la percepció que té el país, com la potència tecnològica, econòmica i militar del país arrasa amb això, per aconseguir que el món vegi allò d'una manera diferent. És que és absolutament brutal.
Però sense anar a Rússia ni a Xina, pregunto, pregunto a la taula, a vosaltres. Ara actualment tenim el Donald Trump, l'Elon Musk i Twitter o X. Clar, quina és una arma, realment?
X? Sí, senyor, és una arma.
I en aquest cas, ara estem veient unes properes eleccions a Alemanya, que amb quina mida pot realment una cosa aparentment tan tonta com TikTok o X o Facebook, realment menjar-se el coco de la gent i guanyar unes eleccions? O que, en
aquí
estem parlant de guerra, no?
Els que han pujat a la palestra són els psicòlegs i els sociòlegs, ja no els tecnòlegs. És a dir, com això afecta els cervells, ho saben més, ho han estudiat més els psicòlegs i els sociòlegs que no pas els tecnòlegs, i aquests equips són mixtos. Llavors, hi ha personalitats, i jo tampoc sabria dir, no sóc psicòleg, però hi ha personalitats més vulnerables o més fàcilment descrites amb com dir-ho, amb contrazos, descrites amb rasgos definits. Llavors, aquestes personalitats s'ataquen a elles per modificar el seu raonament i la seva percepció de la realitat. Uns caiem més, tots caiem, però uns caiem més i els altres cauen, uns caiem menys i els altres cauen més, però al final, estadísticament, es poden manipular, per suposat, eleccions democràtiques i es poden manipular, per suposat, qualsevol tipus de decisió col·lectiva.
Ja només això, Tomàs, mira, hi ha casos, no cal que anem al tema de la política. El videojoc també hi ha radicalització, per exemple, és una de les coses que s'està treballant molt, el tema de treballar com evitar aquesta radicalització. Hi ha videojocs, podeu trobar videojocs fàcilment a internet si voleu, per exemple, per donar-vos un cas de lo que estaves preguntant, per joves que es radicalitzen amb xarxes terroristes islàmiques, perquè el que està fent aquell joc és premiar l'atemptat o com mates a un dirigent que a més l'enemic que surt a la pantalla és l'enemic, és el comandante del grup militar de l'altra banda. No? No diré noms, no entrarem el nom per no dir el cas, però bueno, trobaràs això i el que s'ha arribat fins i tot a fer, i això és un cas real, s'ha arribat a fer fins i tot amb videojocs immersius, al simular ciutats reals europees on tu pots entrar a fer un atemptat, et premien per la quantitat de gent que mates, i la simulació que ha fet amb una AI, que està feta amb AI, perquè l'AI pot crear falses narratives i pot crear informació addicional, doncs el que es va recrear, que recrea aquest videojoc, per exemple, és el temps de resposta de les unitats de seguretat reals d'aquestes ciutats, entre elles Barcelona, no? És una de les que estava amb aquest videojoc. Doncs això s'està fent en videojocs des de fa temps per radicalització en xarxes terroristes, s'està fent amb el món del control massiu de la societat per altres qüestions i fins i tot amb el tema de la informació. Parlaves d'informació, tot i que torni a Rússia, només com a exemple final per la gent que s'està escoltant, penseu només en el cas Ucrània-Rússia, sense entrar en debat, però mireu quina són la informació que ha donat l'OTAN del conflicte Ucrània-Rus, que el tenim molt a prop, el coneixem molt, i quina és la informació que ha donat el govern rus de la mateixa relació. Són discursos totalment diferents i totalment incompatibles, no? I la gent creu aquesta realitat que està veient perquè és la informació que té. Clar, estem cegats amb aquesta informació, sense saber aquesta informació, ens la podem creure, no? I és això com s'està treballant, com deia abans el Ramon molt, molt bé, és que el pensament col·lectiu és molt fort i arrasta la societat socialment a l'humà, no? A la persona.
Aquí el que tenim és noves eines, perquè la idea aquesta existia. Goebbels ja era un mestre amb això, amb la propaganda. O sigui, el que tenim són noves eines, i tota la tecnologia digital són noves eines, però ara més, i ho has dit la paraula, Sergio, fa un moment, tenim la intel·ligència artificial. I la intel·ligència artificial és una nova eina sobre la tecnologia digital que ja era potent i aquesta és més potent. I si utilitzen aquesta eina, doncs a totes no cal que hi hagi un programador pensant quin algoritme fer, sinó que la pròpia intel·ligència artificial ens analitza i pren decisions no humanes sobre com interferir en el nostre criteri. I si això... Mira, dins d'aquest article que us deia del Colón hi ha un apartat que és molt interessant, que diu de la IA generativa a la IA degenerativa per a treballar-lo.
Una pregunta. Igual que hi ha antivirus que actuen passivament, nosaltres no ho sabem, però estan parant atacs al nostre ordinador, no podria haver programes d'intel·ligència artificial que detectessin tot el que és fake i ens ho avisin? Perquè de moment no. De moment la gent continua, bueno, desinformada absolutament i creient-s'ho tot, no? Però existeix alguna iniciativa en aquest sentit?
Sí, hi ha eines que tracten de fer doncs, aquest control digital de veure si això és un fake view, un fake...
Però en temps real, eh?
Bueno, es mirar les cites, es mirar, doncs hi ha el que és forense digital, no? Però n'hi ha eines. El que passa és que també aquí hi ha una qüestió de sense creiem, no? També com a persona tu has de tenir aquest criteri, no? I moltes vegades, encara que t'ho digui, no t'ho creus, no? Que digui, no, això és mentida, però no t'ho creus, perquè no, això quadra amb la meva expectativa, llavors m'ho crec, no? Que és amb el que s'està treballant. El problema del servei és aquest, que moltes vegades el que fem és donar validesa a allò que quadra amb allò que tenim com a preconcepció de la que veia ser real. I és això el que s'està treballant. Si et canvien aquesta preconcepció, quan arriba una informació li dones validesa, si no, no li donaràs. És per aquest motiu que es fa.
Tu tens previst també aviat una xerrada sobre futurs els efectes de la intel·ligència artificial en els jobs, en els treballs i quin tipus de treball sobreviuran i quins no. I una de les conclusions que ja podríem avançar és que els treballs que tindran més sentit són els que apliquin el criteri humà. O sigui, el que s'ha de desenvolupar és l'educació i el criteri humà, per just el que deia el Sergio, ser capaç de contrastar el que et diuen els algoritmes.
Bé, un silenci molt reflexiu. Vinga, ens queden 2 minuts de programa. Arribem a conclusions perquè no, ara no entrem també en màquines de guerra, que també seria un altre, no?
Sí,
màquines
sí.
Físiques, des d'exoesquelets fins a drons, tot això amb intel·ligència artificial.
Si et deixes, jo faig una molt ràpida i deixo acabar el Sergio. Molt ràpida. És de la mateixa manera que el cine no va acabar amb el teatre, la televisió no va acabar amb el cine i l'internet no ha acabat amb la televisió, sinó s'han anat acumulant tots. La cavalleria no va acabar amb l'infanteria, l'aviació no va acabar i la marina no van acabar ni amb la cavalleria ni amb l'infanteria, parlo de guerres ara, i la guerra cibernètica no acaba amb les altres facetes de la guerra, és a dir, es solapen, segueixen existint totes. Ara, el que tenim en aquests moments amb la ciberguerra, o amb la neuroguerra, millor dit, amb la guerra psicològica, per mi és un punt d'inflexió important, un punt d'inflexió molt important, en com a partir d'ara, sumant-li o afegint-li a tot l'altre, es desenvoluparan les noves guerres.
Vinga, Sergio, doncs pots fer la cruenda del programa.
Bueno, jo us diria que ara ja mateix vivim en un món que la guerra ja no es lluita només amb exèrcits, no? Sinó que es lluita amb la informació, amb la tecnologia i amb l'ús de la psicologia. Llavors, aquests conflictes el que busquen no és tant el destruir ciutats, sinó el controlar els ments. No volen destruir, tu abans ho has dit, no volen destruir, volen controlar, no? Llavors, aquí el que hem de pensar, el que hem de reflexionar és que necessitem, a data d'avui ja, avui dia, el que necessitem és tenir plena confiança en les nostres capacitats, pensar, tenir un pensament crític, tenir un pensament analític, i això obliga a nosaltres com a ciutadans, com a persones, al ser capaços de posar en dubte allò que estem veient, que no es creiem qualsevol cosa que veiem, qualsevol cosa que escoltem, fins i tot nosaltres mateixos, que ens estem escoltant ara mateix a nosaltres, doncs posar-ho tot en dubte. Això crec que és la millor de les evolucions que haurien de fer els éssers humans. Començar a posar en dubte allò que amb els nostres propis ulls estem veient i transformar-nos una miqueta més amb allò, amb aquest esperit científic de pensar i de buscar i de corroborar aquesta informació, perquè ara mateix la informació és molt fàcil manipular-la i molt fàcil de que ens arribi de qualsevol lloc, no?
Bé, i això ha estat tot per avui. Hem après bastant de la guerra i espero que haguem après de com protegir-nos, si més no, de les influències de les xarxes socials, perquè de l'altra guerra, desgraciada i malauradament, no podrem protegir-nos i espero que no tinguem que ser-ne víctimes.
Res més. Gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i fins la propera setmana.
I això ha estat tot per avui al Món és Digital.
Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. Estarem encantats de rebre les vostres propostes.
El futur és ara. Fes el pas.
Escolta cada setmana El Món és Digital.